Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 12 reconeixements de qualitat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones. Cada dijous, al matí, aquí, a Ràdio Estel. Bon dia, plusvaluadones. Com esteu? Nosaltres molt bé, molt contentes per tot el recolzament que ens esteu donant amb el Sala a la televisió. Ja ho sabeu, cada dijous a les 8 i a les 10 a FibraCat TV. La setmana passada parlàvem a nivell laboral dels zeros i dels eres i dels ertes i de les seves conseqüències econòmiques per les dones. Avui us volem apropar la realitat de Catalunya a nivell familiar i de conciliació, tal com apuntàvem en el darrer programa. I, sobretot, oferir-vos solucions, doncs l'escletxa de gènere cada vegada és més gran. I al Plusvàlua Dones ja sabeu que som motor de canvi. Anem a donar-li la volta a la truita. I per fer-ho ens acompanya Conxita Penya, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Bon dia i molt benvinguda, degana.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos. Quina és la situació a Catalunya, familiarment parlant, a nivell de recursos?
Jo m'imagino que quan parles de recursos et deus estar referint a recursos de tipus de suport social, perquè si parlem de recursos legislatius o de recursos d'acompanyament, perquè si no estaríem parlant ja d'un altre tema, no? A nivell socials, evidentment que des de l'Ajuntament de Barcelona i des del Departament d'Afers Socials i Família s'impulsen línies de treball per compensar, diguem, la vulnerabilitat o la doble vulnerabilitat social que presenten les dones en molts aspectes de la seva vida i s'intenten compensar.
O sigui, doble vulnerabilitat.
Doble vulnerabilitat.
Quina és aquesta doble vulnerabilitat?
Aquesta doble vulnerabilitat és que el sol fet de néixer biològicament a sexe femení ja condiciona unes desigualtats socials i de gènere de punt de partida. El fet, per exemple, de ser les dones les que biològicament, en principi, tenen els fills, que comporta una situació de risc i una situació mèdica que també requereix unes determinades actuacions, ja les col·loca en una situació d'inici de desigualtat. Em refereixo a això, a la doble vulnerabilitat. I, a més, perquè tradicionalment i a tot el llarg de la història i en estudis que s'han fet sociològics, és clarament visible que la pobresa impacta més en les dones, que la Covid no s'han fet uns estudis específics, però estem segures que en clau de pobresa impacta en classes socials més deprimides, les dones representen un volum més important. I per tant, això generem doble vulnerabilitat.
I tant, ja d'abans de la Covid ja la pobresa tenia nom de dona, malauradament. Per tant, doncs, aquesta doble vulnerabilitat per les nostres oients que sàpiguen exactament de què estem parlant. Ens comentava de gana que sí que hi ha uns recursos socials impulsats des de l'Ajuntament.
Des de l'Ajuntament i des de departaments d'afers socials i tots aquells departaments que tenen algun tipus de projecte social o de competència en resoldre les desigualtats socials, s'implementen línies específiques per les dones. No es podria concretar aquelles sin ajudes específiques perquè les ajudes econòmiques són globals i transversals i són iguals pels homes que per les dones, però sí que s'implementen projectes de llei i projectes en concret d'intervenció que van dirigides exactament a evitar l'exclusió social de les dones o a potenciar la seva integració laboral, dona i desigualtat, que es treballen en aquestes línies i es té dintre del sistema de serveis socials com un col·lectiu als que se li ha de donar una atenció especial.
Clar, perquè què està passant amb serveis socials?
Què està passant en quant a què?
en quant a van massa sobrepassats amb tota aquesta situació.
Sí, això no és només en relació a l'atenció que puguin donar a les dones en situació de doble vulnerabilitat, sinó que té que veure una mica amb el model actual de serveis socials, que és un model que en aquests moments està obsolet, perquè no és un model en cap cas universal, sinó que està basat en un model totalment assistencialista i tramitador d'ajudes, no? Llavors, això no és un tema que jo posi sobre la taula aquí ara en pla crítica, sinó que a nivell de les intervencions que el col·legi fa, interaccions que es fa amb el Departament d'Afers Socials i Família, és un tema que hem parlat sobradament i que, a més, hi ha un pla estratègic previ al Covid que està sobre la taula pendent de desenvolupar, on es va buscar un model de servei social més universal i menys assistencialista i més d'acompanyament i suport a les persones per generar canvis i que les persones puguin adquirir les eines, no?, que les col·loqui en l'entorn social de manera adequada.
Perquè, per tant, el que s'hauria d'apostar més seria per una autonomia.
Una autonomia de les persones, l'autonomia de les persones i de les famílies, totes les ajudes econòmiques i els recursos, diguem, més assistencialistes, més del que diríem l'antiga beneficència, en un moment donat poden ser una base de sostent que en un moment molt puntual pugui subsanar determinades situacions, però això ha d'anar orientat més a generar que les persones es potenciïn i tinguin eines pròpies per poder sobreviure de manera autònoma. Això és claríssim. I això és el que està passant amb els serveis socials, que a més estan absolutament col·lapsats a nivell de gestió per tot l'impacte de la pobresa, de les crisis anteriors i de la crisi actual del Covid.
Clar, la setmana passada justament parlàvem aquí en el Plusvàlua Dones des d'un punt de vista econòmic i des d'un punt de vista laboral de la situació que es produeix quan en una família hi ha una criatura que l'envien a casa per un positiu.
Sí.
Aleshores, aquesta família en aquests moments no existeix encara una conciliació real.
No, en aquests moments és un tema que bueno, hi ha ecos i persones que estan posant aquest tema sobre la taula. El tema de la conciliació, també les paraules a vegades fan els fets. Nosaltres no apostem tant per un tema de conciliació, sinó per un tema d'harmonització, d'harmonització de la vida laboral i la vida familiar, i no només en les dones, sinó en les dones i els homes. El que passa que amb la bretxa laboral actual i amb l'accés desigual al món laboral és molt evident que aquestes ajudes o aquesta conciliació o harmonització recau sobretot en les dones, Això està clar.
Clar, com molt bé deia de gana el tema de conciliació o harmonització de tant homes com dones.
Exacte.
Perquè ha de ser absolutament per tots. Existeix una política real?
No. Jo diria que no, Jo diria que no. S'hauria de canviar sobretot de manera molt contundent a l'entorn laboral, Vull dir, el projecte o les lleis que regulen el món laboral per realment tenir una situació d'igualtat entre homes i dones. I en el tema dels confinaments, no?, de les famílies, un gran pes d'aquest acompanyament, aquests nens que en un moment donat s'hagin de confinar, hauria de passar no tant per al sistema de serveis socials, sinó per una regulació de la harmonització i conciliació laboral que inclueixi aquestes situacions.
Clar, la resposta ha estat molt clara, molt contundent, aquest no, que no existeix una política real en la conciliació, en l'harmonització. Per tant, en quin lloc deixa aquesta situació a les dones?
En el mateix de sempre, però amb sobrecàrregues afegides, no? En aquelles que d'alguna manera poden accedir al món laboral, però que tenen una situació laboral majoritàriament més precària, les col·loquen un doble esforç, no?, de sustento i acompanyament de la cura, O sigui, la paraula seria en realitat que la cura, no?, de la família continua encara d'una manera molt majoritària depositada en les dones, i ja no tant per un concepte patriarcal que que també, no? Sinó perquè realment les lleis socials que regulen tots els marcs de relació social continuen encara deixant a la dona en una situació de desigualtat. De fet, a Catalunya fa molts anys que es va desenvolupar una llei d'igualtat que no està
desplegada.
Vull dir, perquè
era realment una llei fantàstica i fabulosa,
però no està desplegada.
Però no s'ha desplegat mai.
Mentre no es desplegui,
no serveix de res.
A l'esforç, no, continua sent per part de les dones.
I davant d'aquesta situació, què hem de fer?
Home, hem de fer accions com aquesta, dir-ho. Dir-ho, verbalitzar-lo, posar sobre la taula i mobilitzar tota la societat civil i tot l'activisme, no?, de la ciutadania per aconseguir realment unes condicions d'igualtat, no?, perquè aquestes condicions aniran també en detriment de les situacions de pobresa. Vull dir, aconseguirem, no?, treure la dona d'aquest estigma.
Quines solucions hi han? Més enllà d'aquest activisme de què donem veu, hi han solucions
legislatives. S'hauria de tenir un marc legislatiu real, no?
Tot passa per la llei.
Tot passa per la llei, tot passa per regular els marcs i la llei, a més, han de ser projectes molt participatius, on sigui la ciutadania tingui veu i vot a l'hora d'implementar. Per exemple, quan es va fer d'inici tot el desplegament de la renda garantida de la ciutadania,
sí,
que va ser fruit d'una iniciativa popular. Després ha anat com ha anat i s'està millorant, però ha sigut complicada, no? Però jo crec que aquestes lleis, que a més tenen aquest substrat tan ideològic, haurien de partir també de les legislatives.
La renda garantida de ciutadania realment ha sigut una gran bandera a casa nostra,
sí,
perquè justament va ser la primera vegada a la història en el Parlament de Catalunya que tots els partits la van aprovar per unanimitat. Hi havia,
exacte,
la consellera, la Dolors Bassa, que justament havia vingut feia uns dies aquí i un cop va estar aprovada, doncs va tornar, i perquè estava molt contenta i ho volia retransmetre des d'aquí. I realment és que és unànime el tema de la renda garantida de ciutadana. No hi ha cap altra opció.
No, el que falta és que el desplegament operatiu d'aquesta renda garantida sigui realment eficaç i efectiva. Que
I àgil.
I àgil. I que es pugui resoldre tots els temes d'incompatibilitat que hi ha amb altres prestacions de la Seguretat Social i d'altres organismes.
Totalment i molt possiblement incorporar la mirada de gènere.
Exacte.
Això, bàsic. Doncs parlant d'activisme, de quines solucions fer, avui ens acompanya Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa i la nostra representant a les Nacions Unides. Bon dia, molt benvinguda, Neus.
Molt bon dia, Mireia i Conxa, encantada d'estar aquí.
A veure, quan la degana ens estava parlant i explicant tota aquesta situació, Neus, què heu viscut, què viviu?
Doncs en el dia a dia de l'entitat hem viscut una miqueta, doncs, el reflex del que estem veient, penso, a fora, no? És a dir, estem veient, doncs, que aquesta situació, que com molt bé apuntava la degana, doncs ja és una situació prèvia, és a dir, abans de la situació generada per la Covid-19 ja hi havia una situació molt greu, no?, de precarietat i risc d'exclusió i de pobresa, i el que hem viscut ara, doncs, és que encara s'ha agreujat més, no? I per tant, nosaltres com a entitat, doncs, que fem atenció, el que estem vivint, no?, és doncs, un augment, no?, molt gran de la demanda d'atenció, també en un àmbit, no?, que no és el nostre, no?, perquè sap l'audiència que nosaltres, doncs, el nostre treball específicament és el treball, no?, psicològic de la salut emocional, i hem vist, no?, i durant el confinament vam veure com les persones també es posaven en contacte, doncs, amb una demanda molt clara, no?, d'ajut amb accés a l'habitatge, amb precarietat, amb temes bàsics, no?, d'alimentació.
Totalment, perquè hi han hagut drets bàsics i fonamentals greument tocats. Com gestionem les ajudes, Neus?
Doncs, clar, és que el tema de fons és aquest, no? És el tema de drets, no? Si parlem de famílies hem de parlar sí o sí, no?, del dret a la infància, no? Del dret a la infància, dels drets de l'educació, del dret a la salut, no?, a l'habitatge, no? I aquí comença, doncs, tot tot aquest dòmino, no? I una miqueta doncs és aquest canvi, no, de paradigma, perquè jo penso que des del sistema es té clar, no, també a nivell polític, que aquest garantiment de drets hauria de ser el marc, no, que ens empenyés, no, per portar a terme les mesures, però a vegades se'ns oblida, no? Sí. Se'ns oblida que realment doncs la nostra feina, no, com a responsables, com a titulars, no, d'aquesta responsabilitat en com d'alguna manera adaptem, no, aquests sistemes, és al cap i a la fi doncs garantir, no, la igualtat d'oportunitats, no, i garantir aquests drets fonamentals doncs a tota la ciutadania.
I parlant d'aquests drets fonamentals, més enllà d'aquí a casa nostra, tu que estàs a les Nacions Unides, també aquest doble rol de la dona, que no només està succeint aquí, sinó molt més enllà de les nostres fronteres, malauradament, a nivell mundial.
I a nivell europeu, no, que seria la frontera doncs una miqueta més gran, no tant al món, però a nivell europeu, clar, el tema de les cures que parlàvem, no?
Sí.
Com aquest sistema, no, de les cures és tan absolutament desigual que està sostingut, no, majoritàriament per dones, i les dades doncs inclús a nivell europeu, no, i de mitjana és que és el 80%, no, d'aquest sosteniment del treball de cures, del que permet, no, al cap i a la fi, que la vida es pugui a dur terme i es pugui desenvolupar, no? Perquè per poder anar a la feina, perquè tot el sistema, no, econòmic i de producció, l'engranatge, pugui funcionar, hi ha a darrere i aquest sistema de cures, no, que és el que estem sostenint les dones.
I tant que sí, per ser positius, perquè avui, doncs no és que no estiguem positius, però avui clarament estem fent una denúncia molt gran a la situació, una denúncia al sistema, i per tant volem que totes seguiu endavant adonant-vos d'aquesta realitat i que a casa vostra cada una no permeteu que caigui la feina només en a les vostres espatlles. Per apostar cap a aquesta autonomia real que ens apuntava la degana, Neus, com ho fem?
Doncs en principi jo, a mi se m'acudeix una cosa molt pràctica i ara m'ha vingut de nou la pregunta, no, de què us esteu trobant, i és que més enllà, no, d'aquestes ajudes, no, de tenir present en l'horitzó, no, aquest sistema d'autonomia que ens apuntava la degana, i sobretot que per accedir a aquestes ajudes hem de tenir en compte que els sistemes, vull dir, sembla una cosa com a molt senzilla, però nosaltres ens hi hem trobat, ens hi estem trobant cada dia, surt una ajuda per l'habitatge i ni jo mateixa quasi sé com fer-ho, no, perquè hi ha tal complicació, primer que és un sistema, diguéssim, de tramitació telemàtica digital, per tant aquí ja deixes fora, no, a moltíssimes persones que no hi podrien tenir
accés. Clar, ja estem fent la bretxa digital.
I per tant, i també de procés, no, flexibilitzar els processos, no, perquè a vegades, no, tots els criteris, o sigui, és com a molt, molt tancat, no, i estem deixant fora persones, no, però en clau positiva jo diria també doncs que és una oportunitat també per poder revisar, no? Per poder revisar com estàvem treballant i com podem treballar, i en aquest camí doncs estem en un moment de transició, no?
Sí?
Sí.
Estic completament d'acord, no? Comparteixo el que la Neus posa sobre la taula, no? Fem les coses fàcils, realment les ajudes sí són benvingudes siguin, però garantim que la gent arriba a cobrar-les, no? Que les reben, no? Que no per tràmits burocràtics o per dificultats, no, de bloqueig de l'administració, aquestes ajudes no estan arribant. No fragmentem tampoc a les ajudes, no, cada vegada que surt un problema generem una ajuda i amb això tenim resolt el problema. Treballem de fons. Clar. L'ajuda ha de ser, com he dit abans, una eina i un complement.
I que no sigui només de cara en fora.
I no, sí, exacte.
Un anunci electoralista, podríem dir, exacte, sinó que sigui realment real.
I de cara a positiu, la situació que jo poso sobre la taula, benvingut sigui el Covid, malauradament i desgraciadament, i que se'n vagi ràpid, però això permet, en el moment clau de les emergències, en què moltes administracions i moltes mirades diferents que han sigut durant anys impossible de conciliar per fer un front comú, aquestes situacions s'han produït en les operatives territorials entre salut i educació, serveis socials i altres administracions.
Estan, no?, col·laborant.
Col·laborant conjuntament per fer una atenció integrada a les necessitats que té la població davant d'una situació tan tremenda com aquesta, que no és només sanitària, és molt social.
I tant, és que ja ho hem parlat diverses, sí, vegades aquí en el Plusvàlua Dones, que es tracta d'una crisi ni econòmica ni social només, sinó que és humanitària per primera vegada a la nostra història. Des de tots els que estem aquí i qui ens esteu escoltant, estem vius. És una crisi humanitària, com ens explicava el primer o segon dia d'aquesta cinquena temporada Núria Lau. Núria Lau també ens acompanya avui, economista, empresària i expresidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia. Molt benvinguda, Núria.
Bon dia, Mireia.
Núria, com veus des d'un punt de vista econòmic la situació?
Bueno, jo vull dir una cosa, és que si no, tot el rato ho porto dintre. És que em dona la sensació que anem tot el dia corrent darrere dels problemes que ja hi eren. O sigui, no anem mai a temps. No? El que estava dient de la transversalitat de gènere, jo recordo que fa 5 anys això ja el govern ho tenia claríssim. Han passat 5 anys i no hi ha transversalitat a cap posto. I és com, bueno, a veure, una cosa.
Totalment, ho estem treballant des de fa molts anys. El govern, com bé dius, fa 5 anys que ja va dir, vinga, som-hi. On és, Núria?
Clar, no, és que és això, dius, bueno, aviam, per un cantó, és una reflexió general, per un cantó agafes i dius, bueno, on està la ciutadania i on està el cap dels gestors de l'Estat o del govern, o on està el cap? Llavors dius, bueno, és que aquí hi ha com, no? Hi ha un gap que dius, bueno, què hem de fer amb això? Això a mi em preocupa,
No m'estranya.
Dius, ostres, estem aquí lluitant, però clar, si els altres tenen al cap altres coses de la seva agenda o temes partidistes, no? Ara és prioritats, perquè clar, definitivament la prioritat de gènere acaba sempre caient, no sé com fa pim-pam-pum al terra.
Bé,
i desapareix.
Això va estar claríssim quan havien de començar aquest any les criatures al curs.
Totalment.
Va ser brutal quan la setmana abans des del Departament d'Educació es va enviar la carta en els centres educatius i tot era masculí, només es dirigien en els directors.
Ah,
afortunadament en aquest país tenim directores.
Home.
I encara més important, en aquest país tenim a grandíssimes assessores especialitzades en tot el tema de gènere, en com parlar. Tenim moltes companyes. Aleshores, és el moment ja de fer les coses ben fetes, de gana.
Sí, sí, completament, completament d'acord. Nosaltres, també és a dir que nosaltres som un col·lectiu, els de les treballadores socials, i també vull reconèixer la presència del gènere masculí en la nostra professió, que té un impacte molt, molt mínim, no sé si arriba a un 2% i escaig.
Sí.
Som una professió molt feminitzada. Jo això no tinc criteri per saber si això és bo o dolent, tampoc crec que s'hagi de mesurar això, però sí que tinc que dir que nosaltres tenim la sospita que en la nostra professió, que és una professió dedicada de manera molt, molt específica a la cura social, no? I a l'acompanyament en el món laboral no diria que patim una discriminació laboral, però sí que patim una manca de rol i de visibilització que la relacionem directament amb que som un col·lectiu molt femení on la dedicació a la cura, que no és una cura científica com per exemple
social,
podria ser la cura de les infermeres, no?
Totalment.
Està absolutament, no té, no se li dona i se li reconeix el valor que té. Llavors som un col·lectiu que constantment hem d'aixecar la mà i dir som aquí, fem això i aportem això, no? Vull dir que en aquest sentit sí que nosaltres estem fent un esforç també en el nostre col·legi per incorporar aquest llenguatge inclusiu, no? De les dones. Costa molt, jo sóc la primera que com a imatge pública del col·lectiu a vegades tinc gaps, no? Però que m'haig d'acostumar a parlar majoritàriament i prioritàriament en clau femenina, perquè som la majoria.
És molt necessari, en el meu cas, de ganes soc editora de gènere d'un mitjà de comunicació. Realment és complicat per aquesta motxilla que portem. O sigui, les persones, afortunadament, estan conscienciades, però quan els hi dones tot el patracol, no?, de tot el que han d'estudiar i com realment es parla, doncs aquesta interiorització és molt complicada. Ara, justament, Neus Pociello, que també és una de les més grans expertes que tenim a tota Europa, o en aquest cas doncs, també jo, que tenim això molt interioritzat, a vegades ens falla el parlar de forma ràpida. Per què? Perquè a casa nostra el masculí s'ha normalitzat, ha sigut com el genèric. I és que el masculí no és el genèric.
No.
El genèric és una altra alerta.
Sí.
Aleshores ens hem d'anar tots i totes, veieu, realment mentalitzant.
Sí, sí. I una altra cosa que també dic que m'ha agradat molt, que és el tema del buscar-nos a nosaltres mateixes en aquesta situació de crisi, no? De dir, bueno, què som, què volem ser i on volem estar en el nou món, com si diguéssim, no? I que és un bon moment. I m'ha agradat molt també el que has dit sobre les eines, perquè al final a tu els diners sempre van bé, però sí. L'important és tenir les eines, perquè amb els diners pots fer, es pot multiplicar per 10, no?
I... És que no podem perpetuar la beneficència, perquè això per mi és tranquil·litzar la consciència d'una majoria privilegiada.
Totalment.
No? Llavors, tota ajuda benvinguda sigui, i en moments molt claus és molt important, molt, repartir aliments o donar diners,
sí.
Però no és l'únic.
No, i les dones som capaces, perquè ho han fet moltes vegades, de treure aquesta dona interior que tenim, no? De fortalesa, de tenir molt clar on vols arribar i amb aquestes eines i uns diners o sense diners, anar cap allà.
Anar cap allà, sí. Ser capaç de governar la teva pròpia vida. Ara sí que és cert que l'Estat ha de poder garantir uns mínims dignes, no?, de cobertura de necessitats bàsiques, però això s'ha de fer amb polítiques concretes i legislació,
i
no únicament amb ajudes.
Clar, calen realment canvis estructurals en tota l'organització del treball i que vinguin regulats per llei, perquè és que és l'única manera.
I pensar que hi han coses que no podem anar darrere, que això ja estava passant.
Sí.
O sigui, quan una cosa ja està, arriba amb un límit, perquè ara ha arribat amb un límit molt greu, però no hem de deixar que passi.
No, en absolut. A més, és que la visió de gènere ha d'estar ja completament integrada. Penseu que els països que han solucionat millor tot el tema de la Covid han estat els que estan presidits per dones.
Clar. Bueno... És
una altra... Amb una mirada integral de la cura, no?
Totalment.
Clar,
totalment.
És que potser avui que tenim aquí a la degana anem a fer-li una pregunta que l'equip del Plusvàlua Dones ens portem plantejant des de fa 6 mesos, que és que potser hauríem de passar, en lloc de dir-nos ciutadanes, ciutadanes, a dir-nos cuidadanes, de cuidar. Cuidadanes, no sé què és
molt bona.
No ho sé, jo no coneixia aquest concepte, no? No sé si m'agrada, t'haig de ser sincera, Jo valoro molt l'aspecte de la cura, perquè si no em dedicaria a aquesta professió a la qual estimo i penso que té un valor afegit que no tenen altres professions, però jo crec que el concepte de cura ha de deixar d'estar vinculat a les dones i ha de començar també a vincular-se al col·lectiu.
A totes les persones.
És que
les persones, si no...
A les persones, sí.
Les persones hem d'estar bé de salut, com deia abans la Núria. Si no estem bé, tots som cuidadors, cuidadores, i després rebem aquestes cures.
Sí.
Perquè, si no, crec que la Covid el que ha fet és realment posar en el centre a les persones i aquesta gran necessitat de cura.
I un mateix, Jo penso que també, o sigui, ha arribat un punt amb el Covid que tothom ha... Bueno, per lo menos a mi personalment ha sigut això de... Bueno, tu mira't les teves sabates, cuida't tu, perquè si no ets incapaç de cuidar els altres. I si tu no estàs bé, ets incapaç de cuidar els altres. Per molt intent que facis, no?
No,
disculpeu, perquè se'ns acaba el temps, se'ns acaba el temps.
Com sempre.
Això passa molt ràpid. Tenim clar que ens hem de cuidar i que hem de fer canvis estructurals a l'organització del treball per fer possible la conciliació d'homes i de dones a l'igualtat de condicions. El dret a la conciliació, des del Plusvàlua Dones, clarament sempre hem dit que ha d'estar garantit. Moltíssimes gràcies, degana.
A vosaltres.
Núria Lao.
Gràcies.
La Neus Pociello, que l'hem tingut que fer sortir un moment per el tema de les mesures de seguretat. I a vosaltres ens veiem aquesta nit i dijous vinent aquí, a Ràdio Estel, al Plusvàlua Dones. Feliç i productiva setmana.